Les 9.
Bon dia, avui és dimarts 23 de gener del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat del Vallès. Això és l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I l'actualitat passa pel ple municipal celebrat aquest dilluns i comencem explicant-vos que l'equip de govern, format per Junts i Esquerra, amb el suport de Vox i el PP, ha rebutjat crear una comissió especial informativa per valorar la gestió de la regidora d'Educació. D'aquesta manera, els socis de govern han tancat files entorn Carme Ardit i davant la petició d'alguns grups de l'oposició d'exigir explicacions sobre la seva actuació al capdavant de la regidoria i la polèmica generada per les cartes adreçades a centres educatius. En concret, la moció demanava la creació d'una comissió especial informativa per fer seguiment de la gestió de la regidora. Així ho ha explicat la regidora d'En Comú Podem, el partit que ha presentat la moció, Aina Balada.
Quan una regidora d'Educació envia una carta d'aquestes característiques a una escola, no està fent una suggerència, està ordenant i està coartant la llibertat d'expressió d'infants i centres. Per tot, entenem que com no s'han complit totes les garanties per part de la regidora d'Educació, que portem diverses polèmiques una darrere l'altra, que no se'ns ha informat en les comissions informatives, demanem una comissió informativa a fi de que tot el ple sàpiga què està passant amb la regidoria d'Educació.
Com ja va passar el ple de desembre, però l'equip de govern ha sortit a defensar la titular d'Educació. No ha estat en veu de la mateixa regidora, sinó que l'encarregat ha estat el tinent d'alcaldia Carles Brugueroles, qui ha justificat les missives d'Ardit.
Crec que hauria de ser ambició de tots els grups a treballar per la pau, vetllar per la pau i també per la convivència als nostres carrers i places. I crec que és molt palpable que això no s'està produint o no en tots els casos. I crec que és molt alarmant algunes expressions que estem veient als nostres carrers i places en matèria del conflicte entre Gaza, entre Hamas i Israel. És molt alarmant. I els trasllado la meva alarma molt intensa respecte del que algunes persones ens expliquen que no estan podent circular pels carrers parlant en hebreu o portant una equipa.
Esquerra també ha defensat la regidora, però ho ha fet amb el seu vot i sense intervenció durant aquest punt del ple. De fet, les dues vegades que li han preguntat al portaveu republicà el paper del partit sobre la polèmica, les dues vegades s'ha remès a la tertúlia de Cugat Mèdia del 13 de desembre, on la regidora Gemma Aristoi va dir que calia defensar l'autonomia dels centres educatius. El suport Ardit ha comptat també amb el PP i Vox, tot i que limitat a la defensa de la neutralitat dels espais públics. Per contra, des d'En Comú Podem, proposants de la moció consideren l'actuació de la regidora un abús de poder que coarta la llibertat d'expressió. Una visió compartida per la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, qui creu que Ardit no està capacitada i s'ha extralimitat de les seves funcions. I els gestors de l'Eurofitness, el col·lectiu Fitness, podran gaudir d'una bonificació del 50% de l'IBI per als exercicis del 2022 i 2023. Això ha estat gràcies a l'aprovació per part del govern amb el suport del PSC i la CUP de declarar l'activitat econòmica i social de l'Eurofitness d'especial interès municipal. Aquesta declaració, que ha beneficiat l'empresa des de 2019, ha estat motiu de crítica per part dels comuns i els populars. Les dues formacions han qüestionat el criteri de la decisió i han aprofitat per manifestar les deficiències de l'espai, les queixes dels usuaris, diuen, i la gestió econòmica de l'empresa, tot i que el col·lectiu Fitness havia sol·licitat una bonificació de l'IBI del 95%, emparant-se en la llei reguladora de les hisendes locals, el govern ha resolt ajustar la demanda al màxim del 50%, que marca l'ordenança fiscal municipal quan l'activitat és d'especial interès municipal. El portaveu del PP, Álvaro Benejam, ha incidit en per què l'Ajuntament ha considerat que el col·lectiu Fitness es podia beneficiar d'aquest descompte. Escoltem el representant de la formació que s'ha abstingut en aquest punt.
La declaració té uns beneficis que són, en aquest cas, la raó per la qual l'empresa ho sol·licita, que és beneficiar-se d'una reducció de la quota de l'IBI del 50%. Quin és el criteri per donar a algunes empreses sí i a altres no, que també gestionen serveis públics, inclòs serveis d'esports, no? Que hi ha altres empreses que tenen molts serveis d'esports en gestió en aquesta ciutat.
El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha exposat que estan oberts a estudiar noves sol·licituds que es donin per part d'empreses que gestionin serveis públics. Sobre la situació econòmica de l'Eurofitness, Brugaroles ha argumentat que des de l'Ajuntament es fa un control per emplaçar millores continuades de la gestió i que l'informe més no apunta que l'activitat hagi de finalitzar.
Que l'empresa no insta la resolució d'aquesta concessió malgrat presentar aquests resultats al llarg de tot el període de concessió que portem de vigència, no? I crec que eren, bueno, criteris versemblants, no?, que podrien ser renovables, no? I, per tant, el que vull insistir, per tant, és que aquí el que estem fent no és declarar l'empresa com una activitat d'interès públic, sinó el que declarem és el servei.
Brugaroles ha remarcat que l'auditoria que fa l'Ajuntament no és sobre el conjunt de l'empresa i que se centra en la unitat de negoci. I més temes del ple municipal. Iniciar una campanya per sensibilitzar els propietaris d'animals de companyia de la importància de netejar les excrecions de la via pública, imposar sancions davant les actituds incíviques i revisar l'ordenança. Aquests són els acords que ha aprovat el ple municipal aquest dilluns a través d'una moció de Vox, que, tot i que no hauria de generar gaire debat, ha evidenciat el posicionament polític dels grups municipals respecte als proposants. Esquerra, el PSC, la CUP i en Comú Podem ja han votat en contra perquè han decidit no donar suport mai a cap proposta de l'extrema dreta, segons ha pogut saber Cugat Media. En canvi, Junts i el PP s'han sumat a Vox i han permès l'aprovació de la moció que així ha defensat el portaveu del grup municipal, Marco Rodríguez.
Hemos considerado que se deben tomar medidas para mantener las calles y espacios públicos de San Cugat limpios, salubres y en óptimas condiciones para los vecinos. Por ello, hemos presentado esta moción que será en beneficio de todos los vecinos y comerciantes de San Cugat.
Cap dels grups que hi ha votat en contra ha utilitzat el torn de paraula ni per explicar el sentit del seu vot. En canvi, tant Junts com el Partit Popular han defensat el seu vot favorable basant-se en el contingut de la moció, que han considerat positiva per la ciutat. I la Creu del Terme ja està reparada 2 anys i mig després que un home s'hi enfilés i el monument cedís i quedés destrossat. Finalment, la restauració ha finalitzat. Ho ha dit aquest dilluns al ple de gener la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que ha advertit que la reinstal·lació no serà immediata. La Generalitat ha reclamat que al voltant de la creu s'instal·li una tanca perimetral per protegir-la millor. I la regidora ha advertit que això requereix d'una partida pressupostària que ara mateix no tenen. Ha dit que esperen poder aconseguir els diners aquest 2024 i no s'haurà d'esperar al 2025. Ha dit en resposta a una pregunta al torn de precs i preguntes de la regidora d'En Comú Podem, Aina Balada. I Sant Cugat vol ser un punt referència del camí de Sant Jaume. El ple ha donat llum verda per unanimitat a una moció del PP amb esmenes del govern per treballar per la conservació i millora dels senyals d'aquest itinerari, tot assegurant la visibilitat i la conservació. L'Ajuntament promocionarà la ciutat com el lloc estratègic del camí amb campanyes de promoció del turisme i de la visita de peregrins. I l'Ajuntament també està treballant per restituir la placa commemorativa del Pibassó, que recorda les persones assassinades a la Rabassada durant la Guerra Civil. El govern va entomar la reparació arran d'un prec del PP al ple d'octubre passat, després que el monument desaparegués al juny. I la família Llorente podrà estar al capdavant del quiosc de la Rambla del Celler fins al 6 de novembre del 2032. El ple de gener ha donat llum verda per unanimitat al traspàs de la concessió a Narayan Llorente, fill del fins ara responsable de l'establiment Javier Llorente. Aquest tràmit arriba després que en la sessió plenària d'octubre de l'any passat s'aprovés la pròrroga de la concessió. Així, els Llorente ja porten 3 generacions gestionant l'establiment, qui va obrir les portes al 1972. I posem el punt final amb un punt esportiu. Eloi Rovira s'ha convertit en l'atleta català amb més campionats de Catalunya, amb un total d'11 després del darrer títol assolit aquest cap de setmana a Sabadell. L'atleta santcugatenc i capità de la secció del Futbol Club Barcelona s'ha imposat a la competició amb una millor marca personal de 16,45 metres, fet que suposa el nou rècord estatal de la prova a la categoria de més de 40 anys. Rovira valora hores d'ara si participa en el Campionat d'Espanya Absolut que es disputarà a Galícia el mes de febrer. Escoltem Eloi Rovira.
Doncs bé, la veritat és que ha sigut intens. Els campionats sempre tenen aquest punt de nerviosisme perquè, bueno, intentes llançar lluny, intentes també aconseguir un bon lloc, estàs molt pendent també del que fan la resta. I, a més, doncs és un doble campionat, passem més a la millora, per tant, la prova també es fa més llarga, has de saber doncs, gestionar els esforços i els nervis, però molt bé, la veritat és que content també de que vagin pujant joves.
Eloi Rovira, de 41 anys, és capità de la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona des de fa 22 anys i ja és un referent català amb 11 títols al Campionat de Catalunya de pista coberta. Rovira, com hem escoltat, es mostra satisfet per tornar a guanyar la competició. Això és tot. Com sempre, recordin que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a les ones, a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Quan fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Hey! Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i dos minuts de 10 del matí del dimarts 23 de gener de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies les podeu escoltar a la ràdio a través de la 91.5 de la FM, la ràdio de sempre, la analògica, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que han vingut avui fins a l'estudi 1, l'estudi de Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Eva Navarro, artista visual i professora d'arts plàstiques. Molt bon dia.
Bon dia.
Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Hola, què tal?
Toni Ramon, director de l'Ateneu, molt bon dia.
Bon dia.
I Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, avui, ahir vam tenir ple, va ser el primer ple del 2024, i la veritat és que va ser un ple extraordinàriament curt. Segurament no ens hi hem d'acostumar, eh? Després de dos plens de més de 7 hores, crec que ens mereixíem un que no arribés a les 4. Per tant, per la part que ens toca, Àgata, ahir va anar una miqueta més lleugereta.
Va anar una miqueta més lleugereta, però t'he de dir que jo tenia l'esperança que s'allargués una mica més, perquè per després tenia setges gitanes.
Ah,
i em feia molta banda anar-hi perquè estic mig malalta, i vaig pensar, bueno, a veure si... Però després vaig poder anar a l'assaig de gitanes, molt bé, després et sents bé. I des d'aquí reivindico una mica a l'Ajuntament que cedeixi uns espais més grans a la comissió de gitanes. Ai, sí. Perquè és que a mi és que amb lo petosa que sóc ballant, que ja em costa a mi fer els passos, no hi cabíem, anàvem xocant tot el rato amb les parelles del costat. Ostres, és un cop a l'any, no sé si són assajos grans amb tothom, no sé si són sis en general.
On es pot fer més gran?
Perquè
es va donar al parc.
Algun pavelló.
El parc. Però clar, ja estan fent entrenaments, no?, a aquestes hores.
Bé, doncs hauríem de mirar a veure com es pot fer.
Que van donar el parc, però no hi ha llum.
No hi havia llum, doncs no sé, es fiquin un focus. No ho sé, però és que ahir és que no s'hi cabia, no s'hi cabia.
No, no s'hi cap, no s'hi cap.
Clar, no, tampoc els hi podem demanar a la gent dels pavellons que deixi d'entrenar, eh?
No,
perquè
però...
prou feina tenen.
Jo que sabeu que sóc pesat de mena, torno a reivindicar que a Sant Cugat li falta el pavelló sense parquet. O sigui, aquell espai cobert, gran, que pugui encabir aquest tipus d'activitat i que altres activitats, no?, que a vegades s'han de suspendre per pluja o que s'ha de muntar una gran carpa per poder-les fer, doncs, escolta, una estructura mínima d'obra, de coberta, crec que és una reivindicació que fa molts anys que està damunt de la taula i és més que necessària. En tot cas, si em permets la broma, ja va bé. A plaça Octavià ja s'està estret, per tant, ja...
ja va bé, no crec que
ve. Assageu d'una manera.
No, que ara ja fem dos torns.
Estreta.
Ja fan dos torns.
Però sí, jo em sumo a aquesta reivindicació d'un espai polivalent, que des de la Comissió de Carnaval, que jo soc de la Comissió de Carnaval, sempre estem allà de l'EGTPGO reivindicant això, perquè a més és una època de fred. I que realment aquest any ja fa llom perquè ja manca d'espais per una sèrie d'activitats. Bueno, que ja us entendreu.
No, i pensem la suma d'anys que hem llogat carpes, no?, per fer activitats de Nadal, per fer activitats de Carnaval, per
I
fer
altres... I molts diners gastats protegint el parquet amb una espècie d'història. I moltes teles que s'han de posar perquè no ressoni, i moltes històries.
Molt bé. Bueno, doncs, a mi no em fa res si voleu que parlem d'això, eh? No, no tinc cap problema.
Ja sé, ho he posat aquí perquè pensava, clar, ahir estava allà i pensava, ostres, pues, aprofitaràs.
Molt bé. Doncs, dit està, segurament ens han escoltat i a veure si... si algú es dona per al·ludit. El que volia explicar del ple, ahir, com deia, el ple va ser curt, en part perquè, diríem, hi havia pocs temes, allò una mica de gruix, profuns. De fet, es van gastar tots a finals de l'any passat, eh? Els plens de novembre i desembre van ser molt intensos, precisament van durar més de 7 hores perquè hi havia moltes coses i de les que es diuen importants, eh? Pressupostos, ordenances, licitació de neteja, etcètera, etcètera. En tot cas, el més destacat potser del ple d'ahir van ser les votacions en diferents mocions que indicaven un cert posicionament polític, i d'això vull parlar en els dos primers temes. Per començar, el tancament de files del govern al costat de PP i Vox per defensar la regidora d'Educació, de Carme Ardit, de la reprovació i de la creació d'una comissió d'investigació, una comissió especial, per les cartes enviades a les escoles demanant-los neutralitat en el tema de Gaza, en la guerra de Gaza. La moció que havien presentat els comuns és una interpretació que faig, evidentment. Segurament buscava veure què votaria Esquerra, ja que a Cugat Mèdia, un 13 de desembre, la regidora Gemma Aristoi ja va dir, de manera molt suau, però va venir a dir que no li havia agradat el que havia fet Ardit perquè no s'havia respectat l'autonomia de centre, però des d'aquell dia no va tornar a repetir aquest argument i ahir va votar per, diríem, junts per defensar la política, la regidora d'Educació. I aquest cop, diríem, no va passar el mateix que va passar amb la moció de la Mirada, que van votar diferents i va generar una miqueta de soroll dins del govern. Per tant, davant d'aquesta situació, el que va passar ahir, què en penseu? Vinga, Dani, comences tu?
Més enllà del tema de si s'ha extralimitat, diguem, en les seves funcions, jo crec que el tema de l'autonomia de centre sí que és bastant clar, no? Perquè, si tinc entès bé, la decisió, diguem, de fer el mural del Guernica amb la bandera de Palestina de Pins del Vallès va ser consensuada, diguem, va ser acordada per la... Vull dir, no hi va haver cap problema intern, sinó que la protesta va arribar de fora, va arribar externament, i per tant aquí sí que crec que hi va haver una vulneració, diguem, d'aquesta autonomia del centre, que havia decidit una activitat que creia legítima, no? Després hi ha tota la qüestió de la llibertat d'expressió, que bé, com a Amnistia Internacional, que sempre defensem el dret de la llibertat d'expressió com un dret fonamental i que es pot limitar, evidentment, perquè no és, diguem, hi ha limitacions a la llibertat d'expressió, però sempre s'han de fer en termes de seguretat, de discursos d'odi, i en aquest cas jo no veig que hi hagi cap motiu per prohibir l'expressió d'una comunitat educativa que decideix, doncs, fer aquest mural, no? És a dir, exhibir una bandera palestina no vol dir directament un discurs d'odi cap a la comunitat israeliana o cap a Israel, etc. No? I aquí sí que és un tot grinyola, no? L'actuació, diguem, de la regidora. D'altra banda, ahir el regidor Brugarola va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció quan ho vaig sentir, que és que va dir que hi havia gent de la comunitat jueva que tenia por de parlar hebreu pel carrer i fins i tot de portar l'equipà, etc. No? Clar, a mi m'agradaria saber, no? Com a Sant Cugatenc, si hi ha hagut algun incident relatiu a això, si hi ha hagut alguna denúncia relatiu a això, és a dir, si hi ha hagut algun problema de seguretat amb la comunitat jueva o israeliana, que també hi ha israelians que viuen aquí, hi ha hagut alguna denúncia, o és un mandit que... No? Perquè després crec que va haver una repregunta i ell va dir que un parell de persones, clar, doncs, si tot això és un tema de percepció, per un parell de persones no podem validar un discurs que coarta la llibertat d'expressió d'aquesta manera, no? És a dir, la neutralitat s'ha d'entendre diferent, jo diria, no? Una cosa és ser neutral, l'altra cosa és ser imparcial. Aquí hi ha un conflicte brutal, que ja estem gairebé arribant a 4 mesos, 1% de la població morta, 25.000 persones, 80% dones i nens, i jo crec que és legítim que això es plantegi a les escoles. Hem de veure com es fa. Evidentment hi ha moltes sensibilitats i s'ha de cuidar, però tallar el debat dient que hi ha algunes persones que es puguin sentir, si és un tema de sensació, no crec que apliqui. si és un tema que realment hi ha un problema, que hi ha hagut gent que ha patit una agressió, que hi ha casos de judeofòbia, etc, etc, això evidentment s'ha de saber i s'ha de prendre mesures. Però no crec que sigui el cas. Llavors, crec que en el debat d'ahir van sortir algunes qüestions preocupants que afecten directament la llibertat d'expressió i afecten directament el que va fer aquell centre, no?, en funció de la seva autonomia com a escola, no?, per poder tenir llibertat, diguem, per poder fer aquestes activitats.
Arran d'això que comentes, el dia de la tertúlia que vam parlar d'això, en el que jo he mencionat, el que va dir la Gemma Aristoi sobre el cas, en Carles Borgaroles va justificar, diríem, les cartes d'Ardit per un cas de bullying a un alumne jueu que ahir no va repetir i que hem preguntat els mitjans però no hem acabat d'arribar. I des d'aquí, no sé si a tu et passa el mateix, Àgata, hem intentat parlar amb la comunitat jueva per fer alguna entrevista i tal, i costa molt.
És que és important saber-ho.
Perquè ens expliquin aquestes coses.
A una persona de la comunitat jueva del Hatikva, que la teníem allà a nevera per fer... A mi sí que em consta que aquesta comunitat jueva Sant Cugat té por. Jo tinc persones provenients que fan el Hatikva, han multiplicat la seguretat de Mossos d'Esquadra perquè jo sempre la tenen posada, però si abans tenien un furgó, ara tenen els arro allà multiplicats per tal. A l'escola els han dit que els nens no els deixin a fora, que els deixin a dins. Home, si tu portes el teu fill a una escola i et diuen no el deixis a la cantonada, sisplau, deixa-la a dins, és perquè alguna cosa hi deu haver i segurament ells sí tenen aquesta sensació. De fet, ahir al ple, tu, Albert, no estaves físicament allà, però nosaltres que hi érem, va anar una part de la comunitat jueva, van intervenir. Primer semblava que havien de fer una intervenció una mica més explicant aquesta situació, després es veu que es van tirar enrere i només es van limitar a dir-li a la regidora que gràcies pel seu suport. El ple és un lloc públic que es retransmetia en directe per Cugat Media, per l'Ajuntament, nosaltres estàvem allà fent fotos i després va venir la senyora que sisplau, no li traguéssim el nom ni la foto. Jo entenc que algú que fa això, que digui que està espantat, és perquè està espantat. I suposo que hi hagi aquest sector tan majoritari aquí a Catalunya que està, no sé si dir-li a favor, però que està doncs molt sensibilitat amb la causa palestina, que també, per l'altre costat també potser és normal, fa que ells potser se sentin de que si estan a favor seu és que potser no estem a favor nostre. Amb l'entrevista d'aquesta senyora que vam fer l'altre dia, que no l'hem publicat encara, no la vaig fer jo, la va fer una companya, deia que això no era un jueus contra palestins, que era més d'una cosa de terrorisme. No sé com ho explicava ben bé, no? I que no es podia parlar de genocidi. Bueno, això, clar, i ens va com... Es va com enfadar moltíssim perquè els mitjans o algunes entitats pro-palestines parlaven de genocidi, diu, és que encara que ho fiqueu entre cometes, que sigueu molt curosos, no pot ser, perquè sembla que nosaltres, els israelians, estem fent un genocidi, això no és una cosa de nosaltres, de la comunitat, això ens explicava.
Sí, sí. Jo en vaig fer una i l'endemà em va trucar per demanar-me que no la matés, no la publiqués, perquè li havien recomanat, que per seguretat...
Sí, va costar molt. A mi no m'ha arribat, doncs que no...
Bueno, no.
Però sí que és veritat que...
Això va passar fa 3 setmanes,
ahir el ple, ens va demanar això. No m'ho va demanar a mi directament, jo hagués pogut fer la Longuis i publicar, però esclar, quan hi havia els altres companys de... Periodistes, quan ha vingut específicament a dir-te sisplau.
No, nosaltres no vam posar el nom, però evidentment el vídeo existeix i vull dir, tothom el pot consultar, el vídeo de l'audiència.
Dit això... sí que també crec que aquesta moció també buscava una mica a veure si no, a l'esquerra
sí,
finalment,
perquè
els comuns no van demanar específicament, però la CUP sí que va demanar específicament a Esquerra que es posicionés. Esquerra va callar, l'única cosa que ha fet, i ho ha fet en 2 ocasions públiques, és remetre's a la tertúlia de Cugat Media.
Sí.
Clar, llavors bé, però entenc, han votat altres coses diferent. També podríem votar diferent en aquesta ocasió, però, esclar, el tractar-se d'un membre de l'equip de govern directament, suposo que faria trontollar una mica més l'estructura, no pas tenir una posició ideològica diferent de si la mirada ha d'anar aquí o ha d'anar allà.
Vinga, Eva, Toni.
A veure, puc entendre, per començar pel final, que ets de govern i toca menjar alguns gripaus i crec que
que la clau està en el que dius, no? Que és directament contra una persona de govern i, per tant, això pot passar d'aquí uns mesos contra una persona d'esquerra i el que s'espera és que el govern en ple defensi aquesta persona, a no ser, òbviament, que sigui un cas flagrant, no?, de delictiu o de corrupció, òbviament, eh? Però, en aquest cas, aquesta part la puc entendre. Jo crec que la regidora, sí, es va extralimitar, es va equivocar. És impossible veure avui en dia que des d'un govern s'acceptin errors i, per tant, el resultat d'ahir era més que esperable, no? Difícilment haguessin dit si ens vam passar la ratlla. No s'entén, el Dani ho ha explicat superbé, per tant, no em repetiré, però no s'entén quan al final aquell mural, el que estava representant, que a més era el Guernica, com has dit, pintat amb els colors de la bandera palestina, al final està representant que la zona, doncs, de Gaza està patint bombardejos constants, està patint una invasió. És que, a més, quan Netanyahu o membres del seu govern o exèrcit surten a parlar del que estan fent, no se n'amaguen d'utilitzar que estan fent una invasió terrestre o que volen fer aquesta invasió, que volen el control, que no volen la solució dels dos estats, que Israel ha d'anar del riu fins al mar. Això ho estan dient ells. Per tant, no sé de què se sorprenen de que hi hagi una comunitat educativa, en aquest cas d'una escola concreta de Sant Cugat, que hagi decidit fer aquesta acció en suport, doncs, al poble palestí. I quan es diu això, no s'està defensant l'atac terrorista. Això és una cosa que hem d'estar aclarint constantment. O sigui, ja n'hi ha prou dels que estem denunciant aquest genocidi, entre cometes, si voleu, se'ns acusi directament de que estem aquí a favor del terrorisme, a favor de tota la llei islàmica que va contra els valors d'Occident i un llarg etcètera de mentides que es diuen, escolta, jo sóc el primer que vaig denunciar l'atac terrorista, com moltíssima gent. Es queixen dels mitjans de comunicació, no sé vosaltres per on us veu assabentar de l'atac terrorista de Hamas contra població civil. Jo me'n vaig assabentar pels mitjans de comunicació. Per tant, em sembla que el que estan vestint de neutralitat en realitat estan amagant una posició de part, no? I és el que jo crec que aquí és on es van equivocar.
Molt bé. Eva?
Sí, 100% d'acord amb això que estàs dient. Per mi, donar suport al poble palestí no és anar en contra del poble jueu. Vull dir, estem parlant d'un tema del govern, un tema que està claríssim, està clar. Jo el que volia, a partir de... O sigui, ja em sumo amb tot el que hem comentat a nivell de llibertat d'expressió, d'autonomies de centre, això ho tinc... Estic molt d'acord, però el que volia comentar és que jo en aquell ple jo hi era i vaig sentir molta vergonya. O sigui, vaig sentir... O sigui, tal com es va tractar just abans d'aquest tema, es va tractar el tema de la mirada, que ja va ser un escàndol, ¿vale? Ja va ser un nivell d'agressivitat i de violència en aquell moment per tota l'atenció que hi ha per una inacció de l'Ajuntament, perllongada en el temps, jo crec. Bueno, potser hi ha gent que fa cares que no. Jo crec que sí. I després, quan va sortir aquest moment, perquè jo vaig anar-hi com a membre de la comunitat educativa també, a dir què ha passat amb aquestes cartes, no estic d'acord amb això i tal, o sigui, es va deixar passar parlar a la persona i després no se li va contestar. O sigui, el nivell d'altivesa i de despreci de l'alcalde cap a les persones que havien arribat allà va ser esperpèntic. I el fet de que la pròpia regidora no contestés, o sigui, que acceptés ella ser silenciada, o sigui, ja em dona una visió de quin tipus de regidora és. Jo, com a membre de la comunitat educativa, jo vull tenir una regidora que parli i que, si ha dit una cosa, defensi el que ha dit. Digui, mira, jo ho he fet per això, per aquests motius. Potser ha sigut erroni o no, però els meus motius que m'han mogut a fer això ha sigut donar suport a la gent de Hatitba, per exemple, no? En plan, he detectat que l'escola jueva estan així una mica sensibles i he volgut fer això perquè se sentissin bé. Oi, però expliqui això també. I així la gent ens assabentem si hi ha realment un conflicte o no hi ha conflicte, que a mi em sabria molt de greu si hi és, perquè trobo increïble que algú vagi en contra de ningú jueu en lloc. Vull dir, no, aquest no és el tema, no? Vull dir, i per mi va ser vergonyós veure aquell ple. O sigui, em vaig sentir superofesa. em va semblar que l'alcalde, ja et dic, la seva actitud és despreciable. O sigui, em va fer vergonya que un alcalde de Sant Cugat sí tracti així a les persones i que una regidora no tingui veu, perquè jo encara no l'he sentit parlar d'aquesta persona. Mm-hmm. O sigui, ho trobo horrorós.
Mira, ahir en el ple tampoc va defensar-se de la moció, però sí que va parlar el dia de la roda de premsa de dilluns passat, el dia 15.
Us hauré d'escoltar el vídeo.
Però llegint un text que tenia preparat.
Sí. Jo estic d'acord amb l'Eva. No pot ser que la regidora d'Educació no parli a ella. O sigui, no està parlant amb el tema de la mirada. Hi ha un altre portaveu, que és el tinent d'alcalde Puigneró, que ha agafat el tema de la mirada. O sigui, si la regidora d'Educació no pot afrontar els temes problemàtics sobre educació a la ciutat, doncs potser ens hauríem de fer mirar. Això per començar. L'altra cosa, no estic d'acord amb el tema de l'alcalde Eva, perquè a ell se li va dir que no se'l volia escoltar. Perquè precisament el Josep... Sí, jo estava allà. El Josep Maria precisament és una persona que escolta, que respon, i deixa'm-ho dir, a diferència d'altres alcaldesses que hem tingut en el passat, perquè jo he vist el ple tractar molt més malament altres ciutadans. I va haver una persona que li va dir, bueno, si em deixes parlar, diu, no et volem escoltar. Li va dir, pues si no em voleu escoltar, ja està. I després de que a la comunitat educativa de la Mirada va cridar, no se li respectaven els torns de pregunta, suposo que també algú és humà, i quan li va dir, no volem escoltar, aquesta persona de la comunitat a favor de Palestina, li va dir, no volem escoltar, va dir, doncs si no em voleu escoltar, aquí s'ha acabat. Va ser així.
Correcte, sí, però un moment. El tenia just al costat.
Jo també hi era i ell va dir, em pensava que havíeu dit que no volíeu escoltar, perquè com la gent va dir, home, que no has respost, no? Però és que no li estaven dient ell que no has respost, sinó que respongués la regidora, és el que ha de respondre. I almenys, és a dir, va ser com una estira... És a dir, que algú li sortí, no et volem escoltar, no representa tota la gent que estàvem allà fent la mobilització. Això, per una banda. Vull dir, perquè és una persona que va dir no et volem escoltar. Bueno, però en qualsevol cas...
És que no sé si era el que havia parlat, no recordo exactament si era la persona que havia parlat.
No... El que va dir no et volem escoltar. Sí. Sí, perquè és que clar, és el que tenia era la distància que tinc amb el Dani.
Era la persona que havia fet la reivindicació al ple, clar, llavors...
A mi em sembla una tonteria. O sigui, a mi, això sembla tonteries. Em pensava que... Ah, pensava que no em volíeu escoltar. Ah, no. I és que tu no sé què. Em sembla una xorrada. O sigui, de veritat, eh? Jo penso que un alcalde ha de respondre, vulguin o no vulguin escoltar, perquè és la seva d'això, i perquè moltes altres persones poden després mirar aquesta gravació o el que sigui, i han de saber una resposta de l'alcalde sobre una cosa que està passant en una comunitat, educativa. Que en aquells hi hagi una pica baralla en in situ no ha d'eximir que ell doni una resposta. Ho sento, jo estic 100% d'acord en que ha de donar una resposta, i si no és ell, la regidora, i si no, els dos, i si no, o algú de l'equip de govern. Va ser vergonyós. Mm-hmm. Jo em segueixo
mantenint. Bueno, jo crec que... no sé si va parlar el Carles allà...
En aquell moment no va parlar ningú més.
Després, quan vam fer aquella
aturada per prèvia a l'audiència pública, no, per tornar després de l'audiència pública al ple, perquè s'havia interromput, la gent de Sant Cugat per Palestina, abans de començar, va veure l'alcalde i li va dir encara no has respost. I de viva veu els hi va respondre. Però clar, no de manera formal, gravat, etcètera.
També a mi m'agradaria veure, perquè jo no els he vist, no sé si tu, Albert, han arribat, jo els correus específics, tal, sencers, exactament el que va dir, jo no els he llegit.
Sí, jo sí.
Jo no els he llegit.
Nosaltres vam tenir accés, però ens va costar Déu i ajuda, perquè no hi havia cap director que el volgués...
Clar, llavors les escoles també... perquè tampoc van voler parlar, vull dir...
A mi el que em sap més greu de tot és realment si hi ha algú de la comunitat jueva que se sent malament, diferenciar quina és la part que és psicosi, en el sentit de fruit de l'ambient del seu poble, fruit de totes les informacions que ells saben i tot, quina part és autoinfligida, no sé com dir-ho.
Sensació.
Quina part és una sensació que és subjectiva i que de tal, o quina part hi ha de real, perquè jo realment no he percebut enlloc cap cosa antijueva. ¿Vale? El que he percebut és... O sigui, una confrontació sobre quina és l'actitud del govern de l'Estat d'Israel.
A la Floresta no? van aparèixer llavors... unes pintades l'altre dia.
I què deien?
No me'n recordo. Tu te'n recordes què deien?
No, ahir les va mencionar el Carles Bulgaroles, però no les vaig veure.
A l'escola?
No, amb un
carrer. De fet, a l'escola de Floresta també hi va haver una problemàtica sobre el tema.
Exacte. Sí. És que... Però segurament, en aquell moment... venia arrel de les cartes que segurament en aquell moment no sabíem que existien, el que va passar a la Floresta, crec, eh?
Mm-hmm. Bueno,
perquè hi ha alumnes
hi ha alumnes jueus a l'escola, i potser algú va dir, sisplau, no ho sé, una acció sobre Palestina dins l'escola, i la van fer fora. I els va demanar, van demanar que la fessin a fora.
És que hi ha un enfoc molt... Aquesta revictimització constant també ho trobo desencertat. I tot el meu suport cap a la gent jueva, però no em sembla bé fer tota l'estona aquesta confrontació de si estàs a favor d'ells, estàs en contra nostra. És que això em sembla que no és un tema de bàndols en aquest sentit, és un tema de persones humanes. Vull dir...
No, és un conflicte històric molt calent, amb molta intervenció internacional, Segurament jo puc entendre que tinguin por en, no pel que pugui passar a l'escola, no per la feina de fum moral, que a més, mira, ajuda a parlar d'art, ajuda a parlar d'història i de memòria històrica en el nostre país, no, aquest mural. I, sinó, cada vegada que hi ha un conflicte amb territoris àrabs, moltes vegades doncs, hem vist resposta en forma d'atac terrorista a Occident. No? I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo puc entendre que hi hagi certa por i hi hagi un zel...
Però és la por que podem tenir tots.
Sí, sí, exacte, perquè, escolta, a la Rambla ens enganxaven a tots. No, és igual de quina confessió fossis, no? Però puc entendre aquest augment de seguretat, no? Aquesta vigilància, aquest zel en l'entorn de l'escola jueva. No? Això ho puc entendre perquè ja no és un problema de societat local santcugatenca, no? De que un santcugatenc d'una ideologia li digui a un jueu alguna cosa. Això, no estem parlant d'això. I m'agradaria pensar que aquest no és el problema. Però sí, un tema de seguretat, doncs perquè al final terrorisme internacional, cèl·lules que podem tenir escampades per tot arreu, doncs en qualsevol moment poden actuar amb efecte rebot del conflicte que està en aquests moments a Pròxim Orient. Això és cert i és així. Ara, d'aquí a no poder parlar, perquè al final no ens enganyem, aquesta neutralitat que estava demanant la regidora, el que ha aconseguit és que no se'n parli. Punt. I que aquest conflicte...
Doncs, estem parlant més que mai.
No,
però... No, però
a les escoles, em referia a les escoles, vull dir, perdoneu. Llavors, clar, aquí és on estic dient ja des de l'inici, és que no és una posició neutral, és una posició de part, de negar que una part del conflicte està envaint el territori dels altres, punt.
A part, seria una ocasió per parlar també, invitar els jueus a l'escola... Bueno, podríem fer la tira de coses que apropessin...
I recordar que Netanyahu, abans d'aquest l'atac terrorista i de la posterior invasió o guerra, diguem-li com vulgueu, tenia una oposició interna important i que en aquests moments manifestacions que es volen fer a ciutats israelianes s'estan prohibint o autoritzant a l'últim moment allò sobre la campana perquè no sigui dit a nivell internacional de que no es deixen fer manifestacions, però vull dir que aquest senyor tenia una contestació interna i el que ha aconseguit un dels efectes positius per ells, malauradament, ha sigut aquest govern de concentració i la no discussió de l'autoritat del seu govern enfront del conflicte i ja està, i aquí ara ja no es parla de que hi ha tota una part de la població d'Israel que no està d'acord amb aquestes accions. Bueno, també posem un valor, no? I també si es convida aquesta població jueva també pot sortir això damunt
clar,
de la taula,
clar,
no?
És que tot es pot aprofitar.
Molt bé. Si voleu, abans de tancar el tema, retomo, diríem, la part més de política local, la derivada de política local que té aquest conflicte, que és el posicionament ahir de, diríem, d'Esquerra en concret, no? Que és una mica la baula que feia ballar, etcètera. Com que Esquerra no ha dit públicament el seu posicionament i es remet constantment al que va dir aquí a la tertúlia, doncs ho recuperem ara en un momentet. Escoltarem el tall de veu. No, el sentirem pels altaveus. No patiu. Recuperem el tall de veu de la Gemma Aristoi. La seva primera intervenció sobre aquest tema va ser el 13 de desembre, concretament.
Per part d'Esquerra Republicana sí que volem manifestar i dir, no? Doncs que cal respectar l'autonomia dels centres i també les propostes d'activitats que fan les AFAs, siguin quines siguin, i aquí nosaltres ens mantenim fermes. Una AFA o una escola no fan propostes que no tinguin una vessant pedagògica. I en aquest cas, a més, tenir aquesta mirada en el sentit de parlar de la pau, de sensibilitzar amb la pau.
Fixeu-vos, diguem que Carles Bruguerolas li fa una esmena, diguem, el que estava dient. Bueno, si més no, doncs ara podem recordar, com que no ho expliquen, doncs nosaltres diem el que va dir llavors i ja està. I ahir es va votar el que es va votar. I així, si algú vol afegir alguna cosa més, i si no, tanquem el tema aquí. Molt bé, doncs, parlant dels posicionaments d'Esquerra, va haver-hi un altre punt en el que sí que van votar diferent, una altra moció en la que sí que van votar diferent, que és una moció de Vox, diríem, innocua, entre cometes, és a dir, demanava una campanya de civisme cap als propietaris dels gossos de caques d'animals. Perfecte. Un fet que segurament, entre cometes, podríem estar-hi tots d'acord. Però els quatre partits d'esquerres que hi ha en el ple actualment van decidir votar-hi en contra, no intervenir en el debat de manera conscient i voluntària. És a dir, no tant perquè s'hagin posat d'acord entre ells, perquè això no sé si s'ha produït, però sí que vam preguntar individualment a cada un dels tres partits i vam preguntar, això ha sigut voluntari, etcètera? I ens van dir sí, i no votarem cap proposta
que faci Vox, sigui la que sigui, tingui el contingut que sigui. Per tant, Esquerra va fer aquesta acció, diríem, de cordó sanitari, aquesta paraula que es fa servir. No sé si des d'Amnistia us agrada que la fem servir en altres contextos o no, perquè té un sentit original, no? Però crec que ens entenem tots. I en canvi, Junts no va votar en contra, no va fer formar part d'aquest cordó sanitari i, de fet, va votar-hi a favor d'aquesta moció. No sé, què us sembla, el cordó sanitari i quina interpretació feu del que va fer Junts?
Jo crec que, així com dèiem que la primera moció, la de la regidora, buscava també veure què feia Esquerra, aquí també, perquè al final la moció és una mica intranscendent, no? El que dèiem, ja hi ha una ordenança que regula tot el tema, ja hi ha multes, ja hi ha sancions, i per tant tot era una mica estrany, no? El contingut de la moció. Llavors potser aquí sí que es buscava deixar sense efecte aquest famós cordó solitari que s'havia parlat al principi, quan Vox va entrar a l'Ajuntament, no? Que ja va quedar clar que no tots els partits compartien, no? I s'ha volgut deixar sense efecte, i és el que ha passat. És a dir, ja no hi ha, ja es pot parlar, no? Que no hi ha un cordó sanitari en el moment que s'ha aprovat una moció presentada per Vox, que més ahir treguen pit, no? De l'aprovació d'aquesta moció. El cordó sanitari no és una pataleta, és a dir, no es fa perquè sí, no es fa per marcar allò posicions, es fa perquè té un sentit, que és justament aïllar partits d'extrema dreta i partits que tenen una agenda antidrets, contrària als drets humans. En el cas de Vox, és un partit, no cal recordar-ho molt ràpid, però ràpidament, no? que nega la violència de gènere, que realment l'altre dia el seu president va dir que el seu president del govern l'havien de penjar dels peus. Ahir mateix anava a Calella, al Maresme, a tiar tot el tema immigració, la gent acollida, etc etc. I per tant té una agenda antidrets. I un cordó sanitari el que vol és evitar que aquesta gent entrin, es legitimin, no? I creixin. L'extrema dreta creix quan compres els seus marcs i quan aproves mocions que presenten ells, no? I per tant té un sentit aquest aïllament. Quan això no passa, l'extrema dreta creix i treu pit. Ahir mateix hi havia tuits, no?, de Vox Sant Cugat, qualificant a més de comunistes d'odi a la gent que va votar en contra, i traguem pit, no?, d'aquesta situació. Llavors jo crec que hi ha hagut aquí, han caigut una mica en la trampa, no?, sobretot Junts, PP, ja sabem que més o menys s'assemblen, no?, però Junts ha caigut a la trampa, no? Ha desactivat un mecanisme que s'havia plantejat i que ha quedat ja sense efecte. I, per tant, ja podem dir que a Sant Cugat, almenys, no hi ha cordó sanitari. Una cosa que es fa al Parlament de Catalunya, que encara es manté ara, que no s'ha votat res de Vox al Parlament de Catalunya, i que es fa en altres països europeus, allà on no governen. I, per tant, aquí ja ho podem dir, que l'Ajuntament de Sant Cugat en aquests moments ja no existeix aquest fre, diguem, a possibles accions que presenti Vox. I a mi el que em preocupa, i acabo, és que això sigui un precedent d'un tripartit que pugui tirar endavant determinades mocions. Aquí això de les caques, doncs, és més anecdòtic, però després pot haver-hi altres mocions, potser més polítiques o més importants, on una suma de Junts, PP i Vox fa una majoria que pot tirar endavant mocions. I això em preocupa.
És que no sé si ho hem dit, que la moció era sobre les caques
sí,
de Vox.
Sí, sí, sí. Sí. Vale.
A veure, el tema és un tema que preocupa la ciutadania de Sant Cugat.
Sí.
Les coses com siguin.
Sí.
Ara bé, aquí sí, com deia molt bé el Dani, hi ha una ordenança que diu que si tu t'enganxen deixant la teva caca del teu gosset a terra, doncs tens una multa. El que no sé, si hi ha alguna cosa específica pels urins, no sé si tu, Albert, ho recordes, em sembla que no és obligatori anar amb l'ampolleta d'aigua encara i tal, que potser
sí que
hauríem de començar a treballar amb això. Dit això, a veure, lo del cordó sanitari de Vox, és que han set decisius amb algunes votacions. Algunes votacions han set decisius amb el tema de la moció de la mirada, de la seva abstenció, va ser que va fer possible que la moció alternativa de Junts s'aprovés. Vox juga les seves cartes. Jo, per mi, no tenen full de ruta a nivell municipal, o sigui, van a jugar amb el tema de fer por la seguretat. L'altre dia també ens van enviar una nota de premsa que crec que cap mitjà ha publicat, perquè dient que el govern miente sobre les dades de seguretat a Sant Cugat, que sí que han crescut, els delictes han crescut un 5%, però estan sota la mitjana de Catalunya, i no, aquí no estem per crear alarma social quan no hi ha de ser. Però ells ho intenten. Llavors, amb aquest tema, amb el tema de la neteja de la ciutat, i ells suposo que detecten alguna queixa d'algun veí, que això ho feia molt Ciutadans, quan estava al ple, detectaven una queixa concreta i ho convertien en moció. Si se'ls ha de fer cas o no, no ho sé, no sé si ha funcionat gaire que no entressin a l'Ajuntament de Sant Cugat i no triessin els últims resultats que van treure. A Catalunya no fent-los cas. Jo tinc els meus dubtes.
No, coincideixo amb el Dani. El fet de donar-los veu, vot i resultat és un error. Ja em va sorprendre a l'inici del mandat, jo crec que a poques hores dels resultats electorals, no, que Josep Maria Vallès va dir que parlaria amb tothom, i amb aquest tothom específicament va puntualitzar i es referia a Vox, que també hi parlaria, no? Em sembla gros i greu. Jo crec que estratègia local, segurament de grans temes locals, per inexperiència i per no existir durant molts anys, doncs difícilment la tindran, però estratègia global la tenen, i claríssima. I anar a buscar mocions d'aquelles que són fàcilment aprovables per anar traient pit, és una estratègia molt clara, i per tant no sé com s'han deixat caure de quatre grapes en aquesta trampa, la veritat. Pot estar molt preocupada la gent de Sant Cugat dels excrements de gossos, però dubto que Vox tingui grans solucions per a la nostra ciutat, més enllà d'anar imposant el seu discurs d'odi contra drets, contra immigració, la por als conflictes, a la seguretat, etc.
De fet, amb temes importants de ciutat, o sigui, l'aprovació d'ordenances fiscals no van intervindre. És que jo convido la gent de Sant Cugat que segueixi un ple i segueixi les intervencions de Vox, i també se'n donaran compte de quin grup municipal és.
Abans, un segon, abans d'Eva, el Dani i el Toni han comentat que ha caigut de quatre grapes junts, etc. Aquí la regidora Elena Vila del PSC va insinuar ahir, ja ho va insinuar el dia de la mirada, que hi havia hagut algun intercanvi de favors polítics. No sé si es podria interpretar...
És que si ho insinua, jo sap que ho digui.
Que l'abstenció a la mirada era a canvi d'una aprovació d'una moció d'aquestes fàcils d'aprovar, que dèiem. No ho sabrem. Ho haurem de preguntar.
És una vergonya. Jo anava a dir que em sembla que sí, que se'ls ha colat un gol, o sigui, conceptualment parlant, però anava a dir també, dubto que sigui que se'ls ha colat el gol, és a dir, no sem tan naïf de pensar que ai, ens han timat amb una coseta del Caques. No, segur que, o sigui, Junts és un partit que no ens oblidem quin tipus de partit és, i vulguis que no, té una mirada més ampla o més laxa sobre alguns temes que potser altres partits més d'esquerres no tenen, i segur que han tret rèdit, i vaja, per mi és una vergonya.
Sí, però donen canxa amb un partit que els il·legalitzaria, que els mantindria tancats a la presó...
És que això és el fort.
Només per parlar del conflicte polític que torna a Espanya, eh? Ara, si voleu. Continuem amb tots els altres temes que deixen en aquesta gent.
Però això mateix, que s'ha entregat tot això ètic seu per un negociet, entens? Uh-huh. És que és aquest tema del politiqueo horrorós.
Bueno, va estar molt bé també, no sé, la pica baralla que va haver entre PP i Vox ahir.
Va ser molt tendre.
Va ser molt tendre.
Sobre què era? A veure.
No, sobre la moció del Pibassó, de recuperar la placa del Pibassó, sí. Era una moció de Vox, la segona que presentaven, i l'Alfredo Bergua, del PP, molt enfadat, va venir a dir, primer els hi va dir inexperts, que no sabeu com funcionen els plens, etc, perquè això havia sigut un prec del PP, precisament, del mes d'octubre, i del qual l'Ajuntament ja n'estava fent un seguiment i una resposta, i de fet s'està reposarà, deien que en breu, no? Per tant, va ser com un toc de dir-los perdillos, no? Dir-ho així finament, i a més, bueno, no ens trepitgem la manguera, no?
Bueno, no, sí que els va dir que, esclar, que entre partits no es feien aquestes jugadetes, no? O sigui, jo faig una petició, doncs no la tornis a fer tu.
Diu, sobretot entre partits de dretes.
Sí. Però bueno,
Sí, sí. Com deia, el més interessant del ple segurament doncs va ser això, no? Que està la part més política de les mocions, que a vegades és molt avorrida, però mira, ahir va ser el que va tenir una miqueta més de suc, perquè a nivell d'aprovacions estrictes van ser coses molt ordinàries, i només potser el de l'Eurofitness, que veurem si té algun tipus de recorregut. No ens queda temps per entrar en el fons de la qüestió, però bàsicament apunto, es va aprovar declarar-los d'interès general, ara no tinc el nom exactament, a veure, tinc aquí, declarar l'Eurofitness, no em surt d'aquí, sí, activitat d'especial interès municipal, que això els hi permet una reducció de l'IBI del 50%, que no és nou d'ara, sinó que des del 2019 ja se'ls està fent aquest 50%, tot i que ara en demanaven més, en demanaven fins a un 95%, i dèiem, les ordenances municipals només arriben fins al 50% i s'ha aprovat, simplement. El que passa que ha coincidit en el mateix ple un informe de la intervenció en el que parla d'un cert deute acumulat bastant elevat, i llavors doncs, alguns partits van dir, home, com és que els hi rebaixem l'IVA i tal, però vaja, no va tenir gaire més
transcendència. És difícil de sanejar, diguem, no?
Encara que... No, uns partits de PP i en Comú ens van ser, sí, vull dir que amb això es van ficar d'acord.
Sí, sí, sí. En canvi, els Junts i els tres que governaven el mandat passat, que són els que ja havien aprovat això, són els que ho van aprovar sense cap discussió. De moment no veiem res més estrany que hi ha i ho deixem.
No, però puc fer una falca?
Oh, i tant.
Sí, i és que, o sigui, sé que l'Eurofitness hi ha molts usuaris i és una cosa molt important, i la salut i l'esport són molt importants, però la cultura també és molt important, i ja m'agradaria jo saber si s'ajudaria el mateix o si es té en compte que hi ha coses també que són d'especial interès municipal i que no siguin d'esports. Ho deixo aquí, perquè la cultura sempre queda com a la germana petita.
Ja que parles de cultura i patrimoni, vam tenir una bona notícia. Ens van dir que la Creu de Terme ja està restaurada. Sí. Passa que s'ha de buscar pressupost per poder fer una valla perimetral. Sí, una tanca, no? Una protecció, que la regidora va dir que ja veurem a veure on trobaríem el pressupost.
Es va mirar el Carles.
Però què vol dir,
Mullets?
Que no podrem seure ja a la Creu?
No és el que la Generalitat obliga a fer... obligar a fer. Bueno, també seria normal, perquè tu poder t'hi sentaves bé, però resulta que un boig va agafar,
sí,
i s'hi va enfilar.
Un,
però mira què ha passat. Però si torna a passar...
Amb quants centenars d'anys algú ha pujat a la Creu?
Sí, clar. Ja. Home, a veure...
Sí, però es veu que és obligat, ho obliga la Generalitat,
la
Generalitat,
eh? Sí, sí. Bueno, i han tardat 2 anys i mig en... Segurament no han tardat.
No, és que si no la deixen ubicar a la via pública. Si no, s'ha de tancar el museu, la Creu.
Clar, sí,
només es deixa ubicar a la via pública si són una protecció.
Sí, es
molt bé. Ens queda poca estona. Àgata, crec que m'havies demanat poder fer una falca. Va,
vinga, et deixo... Aquesta tarda presentem el Sala del Siglo, presento jo el llibre de la Tura Soler sobre els casos...
Una persona que coneixes molt bé.
Una persona que conec molt bé, sí, sobre els casos del forense Narcís Verdalet, que és conegut arreu de Catalunya,
entre altres coses. El forense del crims.
I el forense per haver embalsamat Dalí, entre altres moltes coses. Que si ens voleu venir a escoltar, a les 7 al Siglo. Gràcies, Albert, per deixar-me fer la meva falca publicitària.
I, doncs, Eva...
Tenim temps?
Bueno, molt poquet, però digues.
Aprofito per dir que és com és el meu últim dia...
Bueno, jo volia acomiadar-te, però sí.
Doncs aprofito per aquests meus últims segons de gratis de dir que, com soc de la Comissió de Carnaval fanàtica d'aquesta festa, que és la festa major petita d'hivern, que tothom del poble s'animi a participar-hi, que no és un tema només dels joves, que és de tothom, i que aquest any serà una mica reduïda, perquè l'Ajuntament, el suport de les entitats és relatiu, però... que animo tothom a desmelenar-se una miqueta per Carnaval.
Molt bé, perfecte. Doncs així ho farem. Moltes gràcies, Eva, per aquests mesos que has vingut. Ara la feina no et permet combinar-te amb aquests horaris, que són una miqueta dolents per combinar amb la feina, però esperem que més endavant, si et canvien les circumstàncies, puguis tornar.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a tots quatre en general. Gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. I recordeu als oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la 91.5 de l'FM i també per cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.